Clara Prats, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Per no perdre els costums, física investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC i la persona que durant la fase de pandèmia, una de les persones, els seus grups d'estudi, ha anat marcant els mapes de com funcionava la situació al país i que continuem així. De fet, ampliant-ho, perquè crec que me'n vaig anar, o ens en vam anar de vacances, que encara aquesta idea dels 200 punts no estava implantada, no parlàvem en aquest aspecte. Oi?
Ara no t'he entès, dels 200 punts?
Sí, això aquesta mena de puntuacions, quan veiem les xifres de riscos de contagis, no? Això que es parla que a partir dels 200 és molt alt, sí. Etcètera, etcètera, no ho fèiem servir, no?
Sí que ho fèiem servir, però no estava tan extès,
ja.
Perquè amb la implantació aquesta que han fet del nou portal de dades Covid, que s'ha posat a públic, diguéssim, i s'han posat tots aquests mapes i tot plegat, s'ha incorporat també aquest índex de risc, que sí que el fèiem servir. De fet, el vam definir nosaltres del grup de recerca, i sí que amb tot el seguiment que anàvem fent, amb els informes que passàvem al departament, ja estava present aquest índex i es feia servir de forma interna.
Clar, era intern i ara, diguem-ne, que s'explica des dels mitjans de comunicació, diguem-ne, no?
Exacte.
Que per entendre'l, aquesta xifra, la bona seria a partir de 100, o sigui, al voltant de 100, ara estem a Catalunya 186 dins d'aquest índex, per entendre'ns, i que, per tant, això vol dir que això s'hauria de fer caure.
Sí, idealment hauríem d'estar per sota de 100, tot i que el que estem veient és que aquest índex ens marca aquest nivell de risc una mica, però va relacionat amb quina capacitat tenim de diagnosticar, de tractar, de fer estudis de contactes, de gestionar. Éssim, a l'abril o al maig aquest llindar teníem fixat a 70, perquè no teníem prou eines com per controlar una situació que ens portés per sobre de 70. Ara, de fet, el juny el teníem a 100, el juliol també, que el tenim a 100. Ara estem veient doncs, que estem al voltant de 150 i 200, ens anem movent i estem estancats. Per tant, d'alguna manera, som capaços de contenir amb un gran esforç de nivell de mesura de control i de cribatges massius i un esforç molt, molt bèstia que s'està fent, però l'estem aconseguint mantenir en aquests llindars de 150-200. Per tant, va sempre en relació, no és un número màgic absolut, sinó que va sempre en relació amb la capacitat que tenim de gestionar.
M'ha recordat això del tema de la prima de risc. Me'n recordo que quan estàvem en època de crisi, cada dia tothom mirava amb la prima de risc, i ara, si m'ho preguntessis, ja et dic jo que no en tinc ni la més remota idea d'on està. Però vaja, que ara ens farem tots especialistes d'aquesta nova xifra, aquest índex de risc de rebrot.
És important, disculpa, Xavi, és important tenir clar, és a dir, és un índex que a més el pitem com un semàfor i és com molt gràfic. Però hem de tenir clar que no és l'únic indicador que s'ha de mirar, eh? Sempre s'ha de mirar una combinació d'indicadors diferents, i aquest és un indicador molt bo, que et dona una certa informació, però no pots deixar de banda altres, com les hospitalitzacions, les UCIs, la positivitat de les PCR, per saber si se n'estan fent prou o no. O sigui, hi ha més números que s'han de mirar, no només aquest. No és un indicador únic.
Per les informacions que teniu vosaltres i per les previsions que podeu fer, Clara, quan parlem del retorn a l'escola, fins a quin nivell us preocupa de cara a possibles rebrots i de fer augmentar l'índex dels riscos?
Jo crec que, a veure, preocupa, però preocupa com preocupa tota la situació globalment. És a dir, el que hem vist, per exemple, amb l'estudi de Casals que van liderar Sant Joan de Déu ara a l'estiu,
sí.
Un dels resultats que em sembla que són rellevants en aquest sentit és que els casos que es van trobar als casals eren els casos que s'esperava trobar per la incidència de la zona. Hi havia casals en zones d'incidències comparables a les que tenim ara i allà es van trobar casos. I en casals on estaven en zones de color verd encara, doncs allà no es van trobar casos. Per tant, l'escola al final és un reflex del que passa a la comunitat.
Clar.
I preocupa en el sentit que preocupa la situació de la comunitat, del barri, etc. No? L'escola és un reflex del que està passant. El que hem vist també, o el que es va veure... Sí que els casals no són comparables a les escoles, que s'ha dit molt, jo crec que és important. Nosaltres mateix, un grup de 10 nens, amb vida sobretot a l'aire lliure, que 25 en un espai majoritàriament tancat. Però sí que si es posen una sèrie de barreres per la transmissió, no, que són importantíssimes, el tema de la higiene, el tema de la ventilació, el tema dels grups bombolla, o sigui, una sèrie de mesures que s'han demostrat efectives, que s'han d'implementar, i que el que previndran una miqueta és sobretot el tenir situacions de supercontagi, que serien les complicades de gestionar. Una de les coses que hem vist aquesta epidèmia és que hi ha molta gent que contagia molt poquet i hi ha algunes persones que per la situació o pel que sigui contagien molt. No? Aleshores, si jo tinc un nen que pel que sigui és positiu i és de les persones que contagien poquet, que és la majoria dels casos, si es dona un, dos contagis a l'aula, és una cosa més o menys assumible, no? El problema seria tenir una situació de supercontagi on un nen, un mestre, contagiés a 20 persones a l'aula. Sí. I això, de moment, per sort, no ho hem observat als casals i no s'ha observat en la majoria d'obertures de les escoles.
És aplicable a les escoles aquests resultats? Per això que deies, no? Perquè en la idiosincràsia, diguem-ne, d'un casal, que és molt a l'aire lliure, al pati, jugant a pilota, que no pas tancat en un espai que té molta menys ventilació i amb més quantitat de persones i d'alumnes junts, us fa treure alguna conclusió? És definitiu la idea aquesta de que els nens contagien menys? No que es contagien, sinó que contagien, que passen el virus menys que els adults?
És a dir, no és directament extrapolable. No? Els casals, vam dir, doncs els casals, els nens han contagiat 6 vegades menys que els contagis que hi havia al barri. Han contagiat 6 vegades menys a dins d'un casal, que no vol dir que no hagin contagiat a més a casa seva o als seus veïns o als seus cosins, no? En el context d'un casal on s'han aplicat una sèrie de mesures i on hi ha 10 nens, no? El que hem vist és que aquestes mesures han ajudat a que aquesta transmissió fos més baixa. Jo crec que això ens dona una pista important. Ens diu, doncs, a les escoles hem de fer un esforç per posar totes aquestes mesures per intentar que la transmissió sigui el més baixa possible, perquè funcionen. No vol dir que la transmissió sigui zero. I casos n'hi haurà, hi haurà casos a les escoles, hi haurà brots a les escoles, però sabent quines mesures funcionen, el que podem fer és que aquesta transmissió sigui el més baixa possible, sense arribar al risc zero, que no el tindrem, però el que hem vist és que sí, que, per exemple, amb el tema de la higiene de mans, doncs vam veure que els casals on hi havia un rentat de mans més freqüents, on es rentaven més de 5 vegades al dia, en certa manera hi va haver menys transmissió que els altres, no? Tot i que la N que diuen era baixa, eh? Tampoc, vam seguir 1.700 nens, però clar, no en vam seguir 1.000.000.
Pel que em dius, és important també, Clara, discúlpame,
sí.
Fer-nos a la idea també, no els periodistes, és que els pares també, que és, vaja, que és que apareixeran casos, que hi haurà, igual que està passant a Sant Vicenç dels Horts i que allargaran 3 dies, i veurem si demà, com ens deia el conseller, quan fan les proves PCR d'aquesta escola de Lleida, que hi ha hagut un cas entre els docents, si han de també començar més tard l'escola, ens trobarem casos, és impossible que no ens en trobem, i que per tant és molt important controlar la part emocional d'això, és a dir, si tanquen una escola, doncs tancaran una escola i era previsible que poguessin tancar una escola, o enviar un grup cap a casa, o dos, o tres, o 50, això passarà.
Això passarà, i jo penso, i ara disculpeu-me, que serà bo que passi, perquè voldrà dir que s'estan trobant aquests casos i s'estan prenent les mesures. Serà dolent en el sentit, doncs, que després hi ha tota una casuística impossible per les famílies, no? I que s'ha de preveure i donar eines perquè es puguin mantenir aquestes quarantenes. Però fent uns números ràpids, si ara a Catalunya estem més o menys amb 200 casos actius per 100.000 habitants, això vol dir que en una escola, per exemple, de 500, de dues línies, no? El més probable és que trobéssim, si féssim un cribatge, un o dos casos entre els nens en una escola de 500 nanos. En una escola de 1.000, doncs entre dos i quatre casos. En una escola d'una línia, doncs entre cap i un. I això és l'esperable. Si hi ha casos al barri, hi ha casos a les escoles. Yeah. No? I, per tant, el que ha de funcionar molt bé, com comentaves, és s'ha pensat tota una estratègia d'aïllament, no? Un protocol de quan es detecta un cas, s'envia el grup a casa, es fa la quarantena, etcètera, etcètera. Aleshores, l'interessant és també, o interessant o imprescindible, és posar eines per poder detectar aquests casos. Ja sigui, com s'ha proposat, doncs, en les zones de molt alta incidència, poder fer alguna mena de cribratge dirigit, però després també, en el moment en què es trobin positius a persones, no? Si jo un dia vaig al CAP i dono positiu, si jo tinc fills en edat escolar, serà imprescindible que la maquinària de fer una PCR als meus fills i tenir un resultat sigui el més ràpida possible, precisament per trobar aquests casos i poder posar en quarantena aquests grups. No? Però, és a dir, no ens ha d'estranyar amb els números que estem, doncs, si la primera setmana tanquen 500 grups classe a Catalunya, doncs no passa res. Vol dir que s'està fent el diagnòstic i que s'està treballant com toca, i això és el que anirem arrossegant, si tot va bé, al llarg del curs.
Has dit 500?
Per dir un número,
Sí, sí. Ah, d'acord.
Sí, per dir un número, no he fet els números, però ens mouríem en aquests 500 grups classe, vull dir.
Sí, però... o sigui, podria passar això. que sí, la primera setmana, diguéssim, a veure, si hi ha, no sé quants grups classe hi ha a Catalunya, però podríem fer un càlcul relativament ràpid. Hi ha unes 3.500 escoles, va dir ahir el conseller, de, diguem-ne, de, des de P3 fins a ESO. Això poden ser 10, fàcilment 10 grups, 10, 12, 15 grups classe. Depèn de les línies, poden multiplicar-se. Vull dir, fàcilment poden haver-hi 30, 40, 50.000 grups. Que n'hi hagin 500, clar, és una xifra petita, diguem-ne, respecte al total.
Sí, probablement seria més gran. El que passa que els casos cal trobar-los, eh? Però si parles de 3.000 l'escola... I tenim de mitjana un cas per cada escola, no? Imaginem escoles de dues línies, n'hi ha de més grans i de més petites, no? Doncs un cas per escola, doncs un grup a cada escola, com qui diu, no?
Sí, sí,
no
sí,
serà
sí.
Així, eh? Els casos es reparteixen diferent i tot. Però no ens, la primera setmana tindrem titulars de que es tanquen grups i jo crec que ho hem de llegir pel costat de que s'estan detectant aquests casos i s'estan fent les quarantenes que pertoquen, no? I hem de fer un esforç per trobar-los.
És importantíssim el que està dient Clara Prats ara mateix, que és que en comptes de caure en el pànic periodístic, però també ciutadà, diguem-ne, de s'estan tancant classes, potser, efectivament, no és que sigui una mala, sinó una bona notícia, perquè es troben. Potser el problema, efectivament, com diu la Clara Prats, seria que no en trobessin cap, que no es tanqués cap, perquè llavors voldria dir que no estem trobant les coses. Espera, que tens el micròfon tancat, Milagro, espera't.
Sí. Ara. O pitjor encara, que no obríssim les escoles per poc que hi hagi casos. Mm. És a dir, aquí lo principal és... Jo, Clara, volia preguntar-te dues coses.
Sí.
Una, coneixes l'estudi que es va fer a Gran Bretanya? Perquè aquest és un estudi amb 1,6 milions d'escolars. Perquè a diferència d'Espanya, a Gran Bretanya, el mes de juny es van reobrir les escoles. I estaven en una situació pandèmica en aquell moment complicada, diríem, no? Uh-huh. I és curiós perquè aquest estudi el que revela és que els casos van ser mínims. En total va haver-hi 70 nens que van contreure el coronavirus i 128 professors dels 190 i pico, dels 200 i pico, 198 crec que era, totals que hi havia, la majoria eren professors que també podien haver-se contagiat en un altre lloc, i només 70 escolars, 69 o 70. Per tant, és a dir, el de les colònies és veritat que és un estudi que és molt interessant, el que heu fet, que és a l'aire lliure i per tant no pot ser extrapolable totalment a l'escola, però aquest britànic sí que podria ser extrapolable, no? I l'altra cosa que et volia preguntar, que tinc curiositat, aquí a Espanya estem a 200, has dit, de la ràtio aquesta de 200 per cada 100.000 habitants. A Itàlia estan a 20.
Sí.
A què es deu aquesta diferència? I ells van...
Sí, sí. A veure, començo per la primera, l'estudi de Gran Bretanya. He llegit el resum, no he anat a la lletra petita. Tinc entès que van obrir només com el primer i el sisè de primària, com si diguéssim, no? És a dir, que van obrir una fracció de les aules. No sé si estic equivocada, no voldria equivocar-me.
Eren 23.000 centres.
Sí,
guarderies,
però,
escoles...
Clar, però depèn dels grups que s'obrissin, no? Que aquí va ser una mica com el juny, que pràcticament a l'escola va anar-hi...
I en total 1.600.000, òbviament no eren tots. Mm.
Exacte, seria 1.600.000, serien com els nens de Catalunya, però distribuïts per tot Gran Bretanya, més o menys.
Sí. Clar.
No? És a dir, jo crec que era una fracció que està molt bé, perquè és una eina molt més gran, eh? Però caldria veure ben bé si realment eren, m'invento, dos classes per escola. El tema aquest dels grups bombolla segurament doncs, es va poder fer molt ben
molt
fet.
Bé, clar.
Clar, o sigui, el problema és quan obres tots els 13 cursos, o 14, o 15, i vinga, tots els nens per allà, i al pati, tot això, no? Això fareu algun tipus d'estudi? Us han encarregat algun tipus des de la UPC, des del vostre grup de biològica computacional, ara quan comenci?
No ens han encarregat res específicament, però evidentment anirem fent tot el seguiment que puguem.
D'acord.
Bona comunicació ara amb la gent del departament i, per tant, tot el que puguem aportar en aquest sentit ho farem.
Parlant sobre aquesta qüestió, sortia ara un urgent d'EFE que va en línia amb el que publicava jo, el Josep Corbella, a La Vanguardia, que parlava d'Espanya en fi, ara mateix la vanguardia de la...
Sí.
En aquest cas, perdó pel joc de paraules, del virus a Europa, no? I que hi ha un informe entre els quals hi heu treballat vosaltres, no? El grup de recerca de biologia computacional, però també ho ha fet... Can Ruti, etcètera, etcètera, i que parla d'una segona onada. Estem en segona onada, tècnicament?
Sí, aquesta terminologia és una mica relativa, no? De fet, el juliol, quan parlàvem, dèiem que a Lleida ja estaven en segona onada. No sé si ho recordes.
Sí.
I a l'Hospitalet hi van entrar, doncs, de forma puntual hi van entrar ja diverses regions de Catalunya i també diverses regions d'Espanya. Ara el cas és que s'ha generalitzat moltíssim a nivell de Catalunya també. Ara salva Terres de l'Ebre i poc més, no? Sí, sí, estem en segona onada. Sí,
mm-hmm.
Sí.
Estem en segona onada i la porta d'entrada d'aquesta segona onada a tota la Unió Europea és Espanya.
Això sembla, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí, és on ha pujat primer i de forma més ràpida, diguéssim.
Hi ha una frase molt, crec que és molt gràfica del que significa ara mateix l'estat espanyol respecte a Europa i que apunteu en aquest estudi, que és que està fent de canari en una mina de carbó a Espanya.
Exacte.
La comparativa amb Itàlia.
Explica-ho que feia el Canari. Explica-ho que feia el Canari.
En principi, el Canari és el que marcava si allà hi havia grisú i...
Correcte, mentre seguia viu el Canari...
Exacte.
No, però el que és curiós és que Itàlia va estar pitjor que nosaltres i abans que nosaltres, i ara nosaltres estem pitjor que Itàlia. A què es deu, això?
Sí, jo crec que a Itàlia crec que estan en estat d'alarma, si no ho tinc mal entès encara, que el tenien fins al novembre o fins a l'octubre.
Sí.
I han fet una desescalada més suau, amb mesures una mica més dràstiques encara, no? No ho sé. Hi ha països, és a dir, dels països que teníem incidència similar a finals de juny, principis de juliol, el que hem vist és que més o menys Espanya ha arrencat el primer, però a França li ha anat al darrere. A Romania estava també pujant. Vull que... veurem.
Et volia fer una darrera pregunta, Clara, sobre l'estat de situació ara mateix a Catalunya.
Sí.
Perquè teniu tots aquests mapes, Hermes, són extraordinàriament gràfics per municipis, veiem tot el codi de colors, etcètera, etcètera. Uh-huh. Què és, des del teu punt de vista, el punt central o el més que pot ser preocupant a Catalunya ara mateix, què seria?
A veure, la veritat és que així com el juliol anàvem dient molt els punts on estava pujant, uh-huh. Ara quasi que sóc més partidària de donar els punts que estan en verd, perquè s'ha anat homogeneïtzant tot molt, no? Parlàvem evidentment, si vas a nivell de municipis, hi ha municipis amb incidències molt diferents, eh? Uh-huh. Però, per exemple, he buscat a nivell de comarca, i tenim algunes comarques en verd, en concret, per exemple, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, no hi va haver cap cas la setmana passada, no? El Montsià n'hi va haver 9, el Berguedà 3, el Solsonès 1... per tant, hi ha algunes comarques que segueixen estant en verd. Mm. Algunes en taronja, tindríem el Moianès, hi va haver 4 casos la setmana passada, l'Urgell, 9 casos... O sigui, hi ha algunes comarques que encara aconsegueixen mantenir. Mm. Per la resta, doncs, evidentment, Barcelona, àrea metropolitana, sud i nord, el que estem és estancats. És a dir, vam fer la pujada del juliol, s'ha frenat amb una sèrie de mesures que s'estan fent, no aconseguim baixar, però tampoc pugem més, però seria una mica la situació ara.
Però diguem-ne que no seria la situació òptima per començar l'escola, o sigui, pel retorn a la normalitat, que hauríem d'haver estat una mica millor.
Seria l'ideal baixar o haver pogut baixar una mica més. Uh-huh. Però és el que hi ha. És a dir, que amb això haurem de treballar. El que es tracta és posar totes les eines que tinguem per prevenir els contagis a les escoles. I torno a insistir, el tema de la higiene, el tema de la ventilació, finestres obertes, sempre que es pugui, portes obertes, i després el tema aquest dels grups bombolla, és a dir, no serveix per res tenir 25 nens a l'aula si després a l'hora de dinar resulta que es barregen, no hi ha prou monitors i s'han de barrejar amb els altres, amb els altres grups, no? És a dir, el tema dels grups bombolla és molt, molt important perquè és el que permetrà fer una gestió molt més quirúrgica de tota la transmissió, no? I poder aïllar un grup i no una escola sencera.
Clara Prats, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.